Les eleccions municipals a Ràdio Sant Cugat.
Seguim amb les entrevistes de campanya als candidats a les eleccions municipals de Sant Cugat i avui és el torn de Ramon Gutiérrez, cap de llista d'En Comú Podem. Benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Vostè és cap de llista per segon cop, ja ho va ser el 2019, però llavors no va arribar al 5% de vots. El motiu principal, o l'únic, d'aquell mal resultat és simplement la separació, és a dir, haver anat per separat en Podem, o han fet anàlisi i potser hi havia algun altre factor?
Hi havia més factors, clarament. El anar separats, òbviament, ens va restar, i és una lliçó que hem après, però estic segur que hi ha més elements, no? Al final, si haguéssim anat junts, també haguéssim fet un resultat bastant similar al del 2015, i per tant també hi va haver una situació, no? Pel context nacional en el que ens trobàvem, però també pel context local i per la feina segurament que havíem fet fins aquell moment, que no era un context de pujada per nosaltres.
Llavors, la decisió de tornar-se a presentar plegats ha sigut una decisió, entenc que nacional, perquè ha sigut a tot arreu, no? O ha sigut molt local, de llimar diferències i trobar punts en comú?
Que és una combinació de les dues coses. Sí que és veritat que a nivell nacional hi ha una estratègia, no? De dir, escolta, hem de recuperar tots aquells llocs on havíem anat separats, buscar la manera d'anar plegats, però el cert és que en el moment en què es va començar a fer aquesta feina a nivell nacional, no?, de buscar la manera de l'encaix, Sant Cugat ja la teníem feta, no? Nosaltres ja vam fer l'anàlisi des del primer moment que una de les maneres, perquè n'hi ha d'altres, no?, de recuperar representació i de tornar a ser, doncs, indispensables, no?, o necessaris en el ple municipal, era recuperar l'espai, no?, i tornar a ser, doncs, una sola candidatura. I, per tant, aquesta feina la vam fer a nivell local ja des del primer moment.
El 2019 el líder de Podem era el Gabriel Jové, que ara no està a la llista. Entenc que ell s'ha apartat de la política, formava part, diríem, de la solució, tot plegat, o...?
Bueno, jo no, això no ho sé, l'hauríem de preguntar amb ell perquè ja no hi és, no? Però en tot cas Podem va fer un exercici d'anàlisi i de decidir que havia de sumar amb nosaltres. Nosaltres també ho vam fer, tant uns com, no?, la gent de Comuns, i per tant tant uns com els altres teníem clar que necessitàvem, doncs, recuperar aquesta suma i que havíem de ser part, no?, de la solució i deixar de ser un problema, tant uns com altres.
Ara el líder de Podem, o el cap visible de Podem a Sant Cugat, és l'Américo Ologaray, que va de 5 a la llista, però sí. el que va més amunt de la llista de Podem és el Juan Macayuela, que va de
número 3. Sí.
És una cosa que no passa molt sovint, no? És a dir, que el líder del partit local no vagi com a primera opció en una llista cremallera, per entendre.
Bueno, no té per què. Jo crec que si analitzes també altres forces polítiques locals, el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Sisteró, no va en un lloc dels primers llocs de la llista, tampoc, no? És a dir, que al final, no sé, cada organització s'organitza com prefereix, i al final, bueno, nosaltres vam fer la llista de forma conjunta, no? Vam decidir, tant Comuns com Podem, quines havien de ser les persones que ens representessin, i totes les persones, les 35, no?, inclosos els suplents que anem a la llista, són persones que fan consens, no?, i que estem segurs que ens representaran tant un espai com l'altre.
Molt bé. Vostè va ser regidor del 2015 al 2019, va ser un dels regidors més joves en aquell moment. Com ha viscut aquests últims 4 anys veient els toros des de la barrera?
Bueno, jo crec que al principi d'aquesta legislatura nosaltres vam viure, malgrat la decepció, evidentment, per la nostra situació, vèiem el nou mandat, diguéssim, amb esperança, no? Creiem que el fet de tenir un govern diferent, doncs, havia de marcar, diferències respecte al que teníem fins aquell moment. sí que és cert que, bueno, ha sigut difícil perquè per la situació de pandèmia, per molts altres elements, però bueno, nosaltres hem seguit tots els plens i hem seguit tota l'actualitat municipal i creiem que, bueno, malgrat tenir un govern diferent, no tenim un govern suficient, no? I que hi ha hagut moltes coses que s'han quedat a mitges sobre les que nosaltres doncs, volem bueno, formar part, no, també d'aquesta solució i impulsar millor, no? Qüestions doncs, com l'habitatge, la qüestió de l'emergència climàtica o la defensa dels serveis públics.
Mm-hmm. Ara li volia preguntar per això, doncs aprofito que ho menciona. Vostès critiquen, diguem, el tipus d'oposició en el programa, a més a més surt, el tipus d'oposició que ha fet en especialment Junts aquests 4 anys, mm-hmm. però també un cert cofoisme del govern actual, de tot ho estic fent bé, no? És a dir, sí. Digue'm quines coses, així, el més concret que sigui capaç, que no ha fet bé el govern actual.
Bueno, jo crec que en la línia de la pregunta, no, hi ha hagut aquesta suma zero, no, entre govern i oposició, que crec que no ha suposat una contribució positiva a la ciutat. I jo, pel que fa a coses que no ha fet bé, bueno, és que tampoc vull ser, sí, intentaré ser més concret perquè és el que em demanes, però sí que és cert que nosaltres entenem perfectament les limitacions amb les que s'ha trobat aquest govern, no? És a dir, entenem, deia, la pandèmia, també la situació doncs, d'una administració que portava moltíssims anys, no? amb un sol partit, no? Per tant, un govern gairebé monocolor. Diferències, així, les limitacions també d'inexperiència, no? Que al final doncs, eren tres partits que no havien governat mai. Bueno, el PSC sí havia governat, però vull dir que hi havia certa inexperiència. Per tant, entenent aquestes limitacions, nosaltres sí veiem que ha faltat valentia en algunes qüestions. I concretament, per anar més al que em deies la pregunta, jo crec que la qüestió de l'habitatge és paradigmàtica, no? S'ha aprovat un pla d'habitatge assequible, que sí que ens sembla bé, però no deixa de ser un document molt estratègic i que és una mica de compte de la lletera, no? Ens agrada molt més que el pla que teníem anteriorment, no? El pla de Promusa 2030, però si veiem doncs, que bueno, segueix fent una aposta, no? Per un sol barri, pel creixement expansiu i per tant doncs, bueno, veiem que encara hi ha molt recorregut aquí, que no s'ha sigut prou valent, no? Al final la situació, quan preguntes, no, a la ciutadania, i de fet quan ho pregunten també els estudis oficials, no, les enquestes que es fan a nivell de l'Ajuntament i de més, l'habitatge segueix sent la principal preocupació. Per tant, aquí, bueno, nosaltres hem detectat que faltava doncs, aquesta voluntat política, no, aquest aixecar més la veu i aquest doncs, erigir-se, no, a l'Ajuntament doncs, com un autèntic defensor de l'habitatge digne.
Mm-hmm. El que sí que tothom dona per fet que si torneu a tenir representació al govern, vosaltres sereu els primers en remar per formar part d'un govern d'esquerres.
És que és el nostre ADN. Nosaltres sempre hem sigut els primers en remar en el que faci falta, no? I nosaltres sempre serem els primers en arremangar-nos i en treballar per la ciutat. I això vol dir assumir contradiccions i segurament hi haurà coses que no estarem d'acord i que s'hauran de fer igualment, però nosaltres estem compromesos amb la ciutat i si nosaltres ens presentem a les eleccions és per governar, evidentment.
Mm-hmm. Pensa en un quadripartit?
Bé, nosaltres estem disposats a governar amb qualsevol de les forces polítiques que ha governat fins ara. Bàsicament perquè nosaltres estem disposats a governar amb qui coincidim programàticament, no? I és evident que amb la dreta i sobretot amb l'extrema dreta doncs no hi podrem governar. Per tant, estem oberts a governar amb qualsevol de les forces polítiques que ara formen, siguin una, siguin dues, siguin tres o siguin quatre.
Molt bé. M'he agafat el programa, el seu programa, me l'he mirat, i m'ha cridat l'atenció, diguem, gairebé les primeres un parell de frases que dieu a l'inici, que diu: no pretenem tenir la veritat absoluta i no pretenem tenir una solució per cada un dels problemes. És ser massa sincer per un programa electoral, això?
Segurament. Segurament algú dirà: ostres, jo vull que els polítics m'ho resolguin tot i diguin exactament què pensen sobre tot. Mira, nosaltres en el programa el que hem intentat és fer, bueno, resumir quina és la nostra ideologia, quines són els nostres valors, quina és la nostra visió pel que fa a la ciutat. Però, evidentment, hi haurà coses que s'hauran de pactar amb altres forces polítiques, que s'hauran d'improvisar perquè passaran coses, no? Perquè, al final, l'actualitat i la ciutat canvia i passen coses i, per tant, haurem de fer coses que no estan en el programa. I partint d'això, vam dir, doncs, ostres, potser no val la pena fer un programa, no?, etern, que parli exactament de totes les coses, sinó anem a parlar d'aquelles coses que marquen i que defineixen qui som, no? De manera que el ciutadà, ciutadana que es vulgui llegir aquest programa entengui, no? Com afrontem les diferents qüestions i si ve en alguna cosa, doncs no són prou concrets, com a mínim entengui per on anirem, no?
Abans mencionava el punt de l'habitatge on potser aquest govern no ha sigut prou valent, el govern actual. Però dieu una cosa que és, diu, volem una ciutat on l'habitatge no sigui un luxe. No sé si potser és un pèl tard per aconseguir-ho o no.
Home, evidentment ja no sé si tard. Sempre estem a temps de canviar moltes coses. Jo hi ha una cosa que no m'agrada mai quan la gent diu, no, que és allò de no hi ha alternativa, o això ja està fet i no ho podem canviar. Bueno, jo no em resigno a canviar les coses. Jo crec que no cal posar en qüestió el mode de vida de moltíssima gent que viu a la nostra ciutat, però sí que és veritat que l'emergència climàtica en la que ens trobem, no, i els reptes als quals ciutats com la nostra s'enfronten en els propers anys fa que algunes coses les haguem de canviar, no? I que algunes coses haurem de renunciar. I si volem que la nostra ciutat segueixi sent compatible amb la vida, no? Que sembla aquesta cosa tan utòpica, però és realista en realitat, haurem de canviar algunes coses. I per tant, hem de fomentar, no, que aquells habitatges que són massa grans, que estan pensats, no, allò, com cases castell, no, d'aquelles de entro el cotxe pel fosso, no, i tal. Doncs això potser hem de buscar la manera de revertir-ho, perquè és incompatible, com deia, amb una ciutat que defensi, que lluiti contra les desigualtats, que afronti l'emergència climàtica de la manera que l'hem d'afrontar, i per tant, doncs, bueno, hi haurà coses que haurem d'esforçar-nos des de les limitacions que té la política municipal, que són unes, no? I que per tant hi ha unes competències i hi ha un element que no podrem anar més enllà, però bueno, necessitarem aixecar la veu també per forçar aquells canvis legislatius necessaris.
Mm-hmm. Ara, quan deia que hi ha coses que han de canviar, una de les coses que està en boca, diguem-hi, que apareix en aquesta campanya és el model de ciutat, no? I vosaltres dieu que és un fals debat, el model de ciutat.
Sí.
Però en tot cas, sí que, diguem, hi ha exemples com el Regull Centre, són com molt esquemàtics per entendre, no? Ciutat vertical, és a dir, tinc poc sol, construeixo habitatge social al màxim possible cap amunt, o ciutat horitzontal, que és el que majoritàriament tenim ara a Sant Cugat. El debat a Vall d'Oreig, per exemple, allà està claríssim, tothom, inclòs el Juanjo, que és el candidat
que donem suport,
el que doneu suport, defensa el planta més dos, és a dir, no volen tampoc pisos a Vall d'Oreig. Per tant, posant Regull Centre, no pels Regull Centre, sinó com a exemple d'aquest model de ciutat, d'edificis o horitzontal, hi hauria d'haver-hi més Regull Centres a Sant Cugat?
Bueno, és que jo et nego la major, diguéssim, no? És a dir, perdona.
No, no,
sí que, jo crec que sigui una qüestió de verticalitat o d'allò. És a dir, sí que crec que hem de deixar de créixer extensivament. O sigui, crec que no podem créixer més ocupant més territori, no? Però el model, o que tampoc m'agrada parlar de model, però el canvi, diguéssim, que hem de realitzar a la nostra ciutat no té per què passar per créixer més verticalment. Densificar pot voler dir habitatges més petits. També vol dir buscar que alguns eixos o algunes vies de la nostra ciutat puguin incorporar més locals, es puguin dinamitzar també des d'un punt de vista econòmic i que puguin haver més centres a la nostra ciutat, no? No que sigui el centre de la ciutat l'únic que té tota la pressió de ser la centralitat d'una ciutat de 100.000 habitants. Per tant, densificar vol dir moltes coses, no té per què ser créixer verticalment. Uh-huh. Tot i així, hi haurà algunes zones de la ciutat, potser no, Vall d'Oreig no és, disculpa, potser Vall d'Oreig no és l'exemple, però hi haurà altres zones de la ciutat on potser sí necessitarem pujar una mica, no? l'alçada dels edificis. Però això no té per què implicar un canvi de model. És que no m'agrada la paraula model, perquè al final model cadascun té un, no? Model és allò, és aquella cosa que tu mires de lluny, no? I dius, vull assemblar-me allò, no? Vull tirar cap allà. Per tant, Sant Cugat no és model de res, no? I n'hi ha uns, no? Convergència, que tenien el seu model, que són els que l'han aplicat durant tots aquests anys, però cadascú té el seu, no? I jo crec que el nostre és compatible amb la ciutat que tenim ara, tot i que hi ha coses, doncs, que ens haurem d'esforçar per canviar.
Aquí em sembla que és la CUP és l'altra que parla de densificació, diríem els únics que ho dieu obertament. Crec que la CUP sí que no té tants... No, vull dir, no dic que tinguis complexes, però ho diu més... Disculpa, però que sí que ho diu més obertament, el tema de la verticalitat, bueno. Que no té cap problema en aquest sentit. Però, en tot cas, sí que has dit que no s'ha de créixer més en extensió, no? I aquí arribo a un punt on, precisament, em deies que teniu molta sintonia, us agrada el pla d'habitatge assequible de l'Ajuntament, però esteu en contra de Can Ametller.
Exacte.
Per tant, si pacteu amb Esquerra, que segurament és dels que ara mantenen més la bandera de Can Ametller, els convencereu per fer marxa enrere?
No, farem el possible. Com deia, sempre hi ha renúncies, hi ha coses sobre les quals, quan es governa, no? Jo espero poder tenir més vots que Esquerra Republicana, que per tant hagin de ser ells els que ens convencin a nosaltres de canviar alguna cosa, si és que s'ha de canviar. Des del nostre punt de vista, Can Ametller... no és una prioritat, no? No és que estiguem en contra de de forma, no, absoluta i tal.
Bueno, és que no cal créixer més.
No cal créixer més, o en tot cas, si hi ha una com dir-ho, si hi ha una reclamació per part d'uns propietaris, escolta, urbanitza'm això i no sé què i tal, es pot fer de moltes maneres, no? I per tant nosaltres mirem, per exemple, exemples, no? Doncs, com el barri que està fent Barcelona amb Montcada, no? Que és un agrobarri que per tant pensa, van dir, doncs sí, fem habitatge, però incorporem també els serveis, mantenim, no, l'activitat agrícola també en aquesta zona. Per tant, es pot urbanitzar Can Ametller, es pot actuar sobre aquesta zona? Sí, però potser s'ha de fer amb una altra perspectiva, que no és la de crear un barri de 5.000 habitatges i, per tant, bueno, 20.000 habitants. No? Nosaltres considerem que Can Ametller no és una prioritat, perquè al final aquestes qüestions que marquen de, no, farem una ciutat que serà molt densa, o sigui, un barri que serà molt dens, que hi haurà mobilitat sostenible, que els edificis seran autònoms energèticament, que hi haurà uns eixos verds... Tot això és, bueno, és un barri de la Piruleta, és meravellós, ens encanta, però és que això ho volem per la ciutat que ja existeix. Per tant, la prioritat no està aquí, ara mateix. Es pot acabar fent? Bueno, val, però és que ara mateix la prioritat està en que aquest model de barri, no, aquest barri dels 15 minuts, no estigui només al centre de la ciutat, que ja, per sort ja el tenim, sinó que s'extengui a la ciutat que ja existeix i que, per tant, els veïns de Mirasol no hagin d'agafar el cotxe per anar a comprar el pa, que a Sant Francesc i al barri del Monestir tinguem un transport públic que no ens allunyi com ens allunya del centre de la ciutat i de les estacions de ferrocarrils i Renfe. És a dir, hi ha moltes altres qüestions que s'han de reparar de la ciutat ja construïda abans de parlar de Can Ametller.
Molt bé. Ara m'apunta al tema de la mobilitat i m'agafo aquest fil i canviem a mobilitat. Vostès, com ho podem, estan d'acord amb la zona de baixes emissions, interpreto, no?
Sí, bueno, és que hi han qüestions sobre les que no és que es pugui estar d'acord o en contra, és que són, no, cauen per gravetat, uh-huh, i per el seu propi pes. Hi ha unes directives de la Unió Europea, hi ha una legislació estatal que ens obliga, com a ciutat, del tamany que tenim, a tenir una zona de baixes emissions i per tant s'ha de fer. A part, i estem a favor, òbviament, perquè estem a favor de treure els cotxes del centre de les ciutats i de la nostra també. És l'única manera que tenim de millorar la qualitat de l'aire. No és una qüestió només dels vehicles a motor, és que els vehicles en si, no, per les partícules que generen, no, del rodament, etc., perjudiquen la qualitat de l'aire i per tant s'han de treure els cotxes del centre de la ciutat. El que sí que és cert és que nosaltres analitzem que quan es fa una zona de baixes emissions s'ha de poder oferir unes alternatives.
Això, precisament això li volia preguntar. Aquí no s'ha fet.
Exacte. Nosaltres no som Barcelona, on tenim una estació de metro cada dues cantonades o tres. No tenim una xarxa de bus ortogonal com té Barcelona, no?, que estructura la ciutat perfectament, un servei de lloguer de bicicletes, uns carrils bici que són punters i que totes les ciutats europees s'estan emmirallant en Barcelona. A Sant Cugat no tenim això, tenim uns carrils bici que són una gincama per les persones que volen desplaçar-se en bicicleta per la nostra ciutat, amb falta de seguretat, perquè hi ha completament invasió sempre per part d'altre tipus de vehicles. Tenim una xarxa de bus que necessites estudiar un màster abans de fer-la servir perquè no saps on van les línies i el temps que et trigarà en passar un bus. Ens falta molta feina a fer per poder oferir aquestes alternatives a que la gent deixi el vehicle a casa seva, no?
Per tant, hauria sigut partidari d'esperar-se a posar-la en marxa?
No, no, hauria sigut partidari de fer un contracte de bus quan tocava, que és el que no s'ha fet, no? I per tant, accelerar des d'abans de que caduqués, i per tant això ja és feina de l'anterior govern de Convergència, no? Accelerar el nou contracte de bus i fer un bus, la proposta que s'està fent fins ara, per exemple, a nosaltres no ens acaba d'agradar, que sigui potser menys línies, però amb més freqüència, no? I que estructuri molt més la ciutat. Ens cal una xarxa de bus, de carrils bici a la nostra ciutat que sigui, bueno, autènticament també estructurant de la mobilitat, i això és el que calia fer a l'hora que es desplegava la zona de baixes emissions. Jo crec que no és una qüestió de fer-ho abans o després, sinó en tot cas de prioritat també.
S'ha de vianantitzar quatre cantons?
Sí.
O només els cap de setmana, com proposen?
No, nosaltres el que proposem és que es pot fer a poc a poc, no? I que es pot fer com s'ha fet a Barcelona, amb Gran de Gràcia, per exemple, o amb altres vies, no? Fer proves, no? I obrir els carrers els caps de setmana per veure, no? Com la ciutadania li agafa ús i com li dona ús. Nosaltres creiem que, per exemple, no? Quan es fa la setmana de la mobilitat sostenible al setembre i tal, es talla només a Sant Cugat un tros de la Rambla del Celler, que és gairebé, doncs, bueno, que no molesti ningú, sobretot. Llavors nosaltres el que creiem és que hi ha vies a la nostra ciutat que s'han de peatonalitzar, que són del centre, com és efectivament les dues vies que interfereixen, no?, a quatre cantons, i creiem que una de les maneres de començar seria tallar les caps de setmana, no?, i veure com la ciutadania l'envaeix, no?, la fa servir, veure que no és incompatible mantenir el servei de bus amb que no passin la resta de vehicles. I en el moment en què... És que si fem això, la pròpia ciutadania, els propis veïns ens diran: ei, això ho volem tota la setmana, no? I no ho volem només els caps de setmana. Al final hi ha un pla de mobilitat de 2014 que ja ens marcava que aquesta zona havia d'estar tallada al trànsit. No?
Molt bé. En Comú Podem, així, en general, com a estructural del partit, estan a favor de les municipalitzacions de serveis, no?
Sí, bueno, sí. Nosaltres considerem que hi ha moltíssims serveis que al ser municipals repercuteixen, són...
Ens fa...
Ui, compte! Es dispara el...
Perdó, no. Pensava que estava més en silenci. Sí, efectivament, nosaltres, com a model, considerem que hi ha molts serveis que als ser municipals milloren, sobretot de cara a que a l'Ajuntament li costen menys. No?
Ah, com que ja dono per fet que això és així, li volia fer la pregunta a l'inrevés.
Val.
Quins serveis d'un ajuntament no es poden municipalitzar?
Doncs no m'havia plantejat mai d'aquesta manera. És una molt bona pregunta. A veure, hi ha qüestions que potser... no són estructurals de l'administració i que, per tant, no són serveis ni són béns comuns, no? I que, per tant, no requereixen un servei ampli, o sigui, que no dona drets, no? O que no són serveis que durin sempre, sinó que són, no? Pues potser un 6 mesos a l'any o alguna cosa així, que, evidentment, han de ser concessionats, no? I que han de poder ser... És a dir, que no tens els recursos de l'Ajuntament com per incloure'ls. Se m'acudeixen, doncs, no sé. Ara mateix no hi puc pensar en cap concret.
Cap problema. Diuen que cal controlar els serveis que presta Mutua de Terrassa, no? En tant que és una concessió, un concert, no?
Sí.
Així, si em pot resumir, què és el que fa malament la Mutua perquè s'hagi de controlar i com seria aquest control?
Bueno, bàsicament, el que fa mal... A veure, fa malament. Jo no diria que Mutua fa les coses malament, però sí que és cert que si ens comparem amb altres, serveis de salut, no? Com és el Consorci Sanitari de Terrassa, no? Perquè és més al nostre entorn, o el servei que dona Taulí a Sabadell, veuríem que les llistes d'espera a la nostra zona sanitària són molt més elevades i que al final... el tracte, diguéssim, no?, que rebem per part de Mútua, bueno, és injust i no ens agrada respecte al que sí reben altres ciutadans en altres zones. Després hi ha un altre element, i és que Mútua de Terrassa no deixa de tenir un benefici, no? per fer una gestió, com deia, pública, d'un bé comú, d'una cosa que és de primera necessitat. Per tant, nosaltres volem eliminar aquest benefici corporatiu, per començar, no? Volem que aquest servei es gestioni des d'un punt de vista no de necessitats econòmiques o de benefici per una empresa, sinó que es gestioni des d'un punt de vista de servei públic i de benefici per la majoria.
Mm-hmm. Molt bé. Un debat dicotòmic que hi ha a la ciutat, n'hi ha alguns, però un és el de l'escola La Mirada ara mateix, no? És a dir, i la seva ubicació. M'agradaria saber, crec que ho heu dit més d'una vegada, però perquè quedi així dit en aquesta entrevista, que en Comú Podem està a favor de defensar la ubicació actual que ara està encallada als jutjats, diguem, pesi qui pesi, o el punt de vista més dels ecologistes, dels grups com Sos Vulpelleres i Adenc, de hi ha alternatives i aquest no és el lloc.
Com deia i com saps, perquè n'hem parlat alguna vegada, estic en contra dels debats dicotòmics, és a dir, crec que no. Les coses, quan es redueixen a un sí o un no, o a un a favor o en contra, crec que perd qualitat el debat i, per tant, no m'agrada entrar aquí. Nosaltres, per tant, et diria no a les dues coses, no? És a dir, no a a una posició enrocada en dir l'escola ha d'anar allà sí o sí i no hi ha alternativa, però tampoc a dir el bosc s'ha de quedar com està i no hi ha alternativa, no? I per tant no podem tocar res de cap de les maneres. Nosaltres creiem que amb la situació actual de situació judicial, diguéssim, no? Ara no em surt la paraula. Bueno, de les mesures cautelars, que hi ha a sobre d'aquest projecte i que per tant està aturat, ara el que cal és prioritzar que els alumnes i els infants que ara mateix estan escolaritzats a l'escola Mirada, que estan en barracons i que per tant estan en unes condicions indignes, superin aquesta situació i tinguin un edifici. Aquesta és la prioritat des del nostre punt de vista. Si l'edifici ha d'anar allà o ha d'anar a un altre lloc, això caldrà estudiar-lo. Si les mesures cautelars es mantenen i es mantenen d'aquesta manera, doncs voldrà dir, segurament la situació més ràpida és buscar una ubicació alternativa. I si això vol dir que el projecte de Mirada ha de renunciar a alguna de les seves qüestions que el defineixen com a projecte, doncs potser haurà de ser així, no? I per tant, busquem una alternativa per col·locar aquesta escola, perquè és necessària i és urgent, no? Perquè no pot ser que hi hagin infants que acabin el seu cicle educatiu en barracons. Jo he estudiat en barracons i t'asseguro que és horrible, no? O sigui, haver de menjar a la mateixa taula en la que estudies, o les condicions doncs de calor a l'estiu, de fred a l'hivern, és insostenible. Per tant, la prioritat està en buscar un edifici i en resoldre. Pot ser per la via de l'aixecament de les cautelars i per tant, venga, tirem, o pot ser per la via de busquem un emplaçament alternatiu. Però en tot cas, el que nosaltres en això, i perdona que m'allargui, crec que l'Ajuntament no ha tingut, l'equip de govern no ha tingut l'actitud correcta en tota aquesta qüestió. És a dir, no ha situat aquesta visió que crec que és la més adequada de dir, si l'urgència està aquí, anem a buscar quina és la manera, anem a veure en aquest conflicte quina de les dues parts pot renunciar a què per tal de solucionar-ho, sinó que ha pres partit per una de les dues parts, no? Ha dit no hi ha alternativa, que com et deia abans és una de les frases que més odio en política, l'escola s'ha de fer aquí i s'ha de fer d'aquesta manera, i per tant això jo crec que ha enrocat encara més el conflicte i ha fet que arribem a aquest estat de dicotomia, no?
Perfecte. Anem ja acabant, li faig la darrera, si em pot respondre breument. Què és la renda municipal complementària?
La renda municipal complementària és un element, ens l'hem inventat nosaltres, també t'he de dir, no és una qüestió que estigui passant a altres municipis.
No, perquè es parla de la renda bàsica universal, no? Entenc que va en aquesta línia.
Però creiem que pot ser un instrument que ens permeti agrupar, no? Tots aquells ajuts que existeixen a la nostra ciutat i democratitzar-ho encara més, buscar la manera de donar un suport molt més global i molt més senzill pel ciutadà. Crec que és una de les coses que formen part d'aquest concepte de la innovació social, no? que crec que un ajuntament com el nostre, en la situació en la que ens troba i amb la societat civil que tenim, crec que podem anar cap allà, no? És a dir, podem innovar moltíssim en polítiques socials, ho podem fer coproduint amb les entitats del RAM que hi ha a la nostra ciutat, i crec que aquesta pot ser una de les idees com deia el nostre programa, ni són veritats absolutes ni d'allò, però en tot cas creiem que ens pot servir per innovar i per reflexionar sobre com són els serveis socials i quines són les solucions que hem d'oferir a la ciutadania.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Ramon Gutiérrez, cap de llista de Sant Cugat en Comú Podem, per venir a Cugat Mèdia i parlar una miqueta del seu programa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies.